visual pot causar a qui creix a dins. Ho fan com a creadores i com a actrius, jugant a l'autoficció, sense aclarir fins a quin punt parlen de les seves vides o s'ho inventen pel bé de la història. Perquè a l'art, per arribar a la veritat, no només hi ha un camí. Self-tape és una obra valenta, complexa, trista, incòmoda, íntima. Els hauria de tornar a sonar el telèfon a les germanes Vilapuig. Encara que el més interessant serà veure com segueixen buscant en elles mateixes, com continuen escrivint, ja que aquesta reintroducció en societat és tota una victòria creativa.
I en cinema, la nova aventura d'Indiana Jones, Indiana Jones i el Dial del Destino, s'estrenarà al Festival de Cinema de Canes. I miss waking up every morning. Ja 15 anys després de l'estrena, també a Canes, d'Indiana Jones i el Regne de la Calavera de Cristall, l'última pel·lícula de la saga dirigida per Steven Spielberg. L'estrena d'Indiana Jones a Canes serà el 18 de maig, fora de competició. Qui també tornarà aviat, en aquest cas a les plataformes, és Chris Hemsworth, amb Tyler Rake 2. Aquest és el nou tràiler de la seqüela d'un dels grans èxits de Netflix. Es podrà veure a la plataforma a partir del pròxim 16 de juny. I encara un altre anunci. Disney farà una versió en imatge reial de Baiana. L'actor Dwayne Johnson, que donava veu a un dels protagonistes, en Maui, serà el productor executiu d'aquest remake, que això sí, encara tardarà en arribar. 9 i un minut. Animal negre, tristesa, s'imposa als Premis de la Crítica. El muntatge que ha dirigit Julio Manrique i estrenat a la Sala Beckett de Barcelona s'han dut 4 dels 6 guardons a què optava, entre ells millor espectacle i millor direcció per Manrique. L'obra, que explica la història d'un grup d'amics enmig d'una catàstrofe natural, també ha guanyat els premis a millor espai escènic d'Alejandro Andújar i millor espai sonor per Damián Badent. Per la seva banda, Fàtima, d'en Jordi Particoll, que partia com a favorit amb 9 nominacions, marxa a casa amb 2 premis, el de millor vestuari per l'Albert Pasqual i el de millor actriu principal per Caral Casasayas.
Sou meravellosos i sou família, per mi us portaré sempre al cor. Per mi Fàtima és i serà algo especial i us estimo, gràcies. A tota la gent que lluita per aquest ofici, és un ofici molt bonic, però molt dur, i si m'ho perdoneu, especialment a aquella gent que no té un recolzament econòmic familiar i cada dia lluita per això i és molt dur. Va per vosaltres.
La Caral Casasayas, a l'hora d'acollir el guardó, Pere Arquillué ha guanyat el Premi Millor Actor pel seu extraordinari paper. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que també s'ha imposat en la categoria de millor text.
Estic molt emocionat perquè és un text que m'ha costat. No, hi vaig apostar molt des d'un principi, que em sembla que és un text que em sembla que ho he dit d'algun lloc, però per mi, si no és fundacional, gairebé pel teatre del nostre país.
Una imatge interior del Conde de Torrefiel, s'ha endut el Premi Millor Espectacle de Noves Tendències, i el Gegant del Pi, d'en Pau Vinyals, el de muntatge de petit format. I més premis, Golfos de Roma ha guanyat el de millor musical d'aquest any.
Tot és molt simple, tot és molt simple, cap drama aquesta nit si és com és millor.
El muntatge també s'ha endut el Premi Millor Actor de Musical per l'Eloi Gómez. Anabel Tutusau s'ha imposat en la categoria femenina pel seu paper a Pares Normals, el musical d'Els Amics de les Arts. El trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia, matí més tranquil de l'habitual a aquesta hora per aquests dies de Setmana Santa. Encara queda un tram de congestió, però a la B20 i la C32 al Prat de Llobregat per l'accident que hi ha hagut a primera hora en sentit nord, tot i que ja s'ha reobert el carril tallat. A banda d'això, es poden destacar trams curts de cues a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord, la C-58 en direcció Sabadell des de Ripollet, o a la 2 encara Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i a les rondes només queden 2 punts amb circulació intensa, a la B-20 a Roquetes en sentit Llobregat i a la ronda litoral per la zona de Montjuïc en sentit Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Norauto aconsegueix fins a 80 euros en carburant i molt més muntant els teus pneumàtics Michelin. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem els apunts aquí al món RQ parlant d'accents. Una de les coses que s'acostuma a dir dels anglesos, especialment quan viatges a Londres, és que si no pronuncies les paraules amb un anglès britànic perfecte, no t'entenen. Doncs bé, a un home de l'oest d'Anglaterra, el seu gos li ha pagat amb la mateixa moneda. Això em recorda aquell acudit de l'Argentí a l'ET Guau. Llegim al Mirror aquesta història d'una parella que va comprar un gos de 6 mesos, un Rottweiler, que va passar les primeres setmanes de vida a casa de la família d'ella, que és d'Irlanda del Nord. Quan finalment se'l van portar cap a Anglaterra, a una ciutat del nord de Liverpool, ella es va endur una sorpresa. El gos no li feia ni punyetero cas. Insistia, donant-li ordres, però res. Fins que ho va provar imitant l'accent nord-irlandès i llavors va obeir immediatament. Per exemple, així sonava quan li deia «Sí, seu», amb accent anglès.
«Sit».
Aquí algú es feia com si res. En canvi, si li deia així...
«Sit down».
El gos s'asseia de seguida. I el mateix quan li demanava que li donés la pota.
«Give me a paw».
Res. Amb accent d'Irlanda del Nord, sí.
«Give me your paw».
Per estalviar-se problemes, la parella diu que li estan ensenyant a obeir a través de gestos i no de paraules. Esperem que no facin el mateix si tenen una criatura.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9 i 6.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'ull de poll, Tian Riba.
Començo com ahir. Hola, Tian Riba, bon dia.
Hola, Basté, què tal?
Molt bé.
Vols algun acudit a aquesta hora? Encara no.
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 No, no, no. Que vols algun? Que tens algun ja o no?
Què diu el Leos Pepis? No, no, jo vull saber si torna el Messi.
Jo crec que sí.
Que torna?
Sí, sí, Basté està apostant molt fort per aquest tema i...
Doncs,
el que diu Basté va a missa.
El tema de... Jo ja fa temps que dic que el Barça ha de fer dues reunions i crec que pot anar per aquí.
Dues.
Una amb Tebas... Jo crec que és imprescindible que el Barça faci una reunió amb Tebas.
Hi ha bon ambient, ara.
I, sí, molt, per fer-la. Ara és fantàstic per fer-la. I l'altra amb la UEFA. Jo crec que són dues reunions que el Barça ha de fer i crec que les farà. I que... Perquè hi ha coses que... Perquè, entre altres coses, no oblidem que a Tebas és el primer que interessa que torni Messi. O sigui, clar, tu tens una competició que anaves fent el xulo de que era la millor competició del món i no sé què, no sé quantos, ja, i clar, se't marxen de cop i volta, se't marxen els dos més grans dels últims anys, que són Messi... i Cristiano Ronaldo.
Ja no ho és, la Lliga, la millor Lliga.
Ja no. Efectivament, ja no ho és.
I efectivament, això es veu ja no amb la... Ara s'ha vist amb la derrota d'Espanya l'altre dia amb Escòcia, es veu amb els equips espanyols que es classifiquen a competicions europees...
I tu veus la Premier, i veus que allò és un altre ambient, i tu veus que...
Competim per ser els segons.
Sí. Dit això, no sé jo si Tebas està per demanar massa cosa, la veritat, perquè és que... Home. Veurem què fa la porta. Bernat, veurem què fa la porta. Això m'interessa... Com que té segurament informació, no sé si té informació privilegiada o no, Bernat, adéu o no...
No, però no. Està bé que es torni a casa. De tant en tant surts de casa, no? Perquè et penses que... Ho dic pel Messi, eh?
Ah!
Penses que menjaràs millor fora de casa, però els macarrons de l'àvia...
No, no, i això... Té... I París està molt bé, però...
Sí, però...
Sí, sí, però...
I aquell equip de... Bruteja, allò. Sí, bruteja, és com fornicar amb la mainadera.
Però no us ofengueu, per lo que
bruteja,
vaig dir.
Bruteja, els macarrons de casa.
No té ànim ofensiu, però... Escolta...
Ja som. Ara no
esteu per donar lliçons,
Teniu un cert risc...
No responguis, em vas dir, Bernat.
Teniu un cert risc de convertir-vos en un equip d'aquests d'Aràbia o de Qatar, perquè Lewandowski no és jove, Messi no és jove... I això no et converteix una altra vegada.
Gavi, Pedri, Araujo...
Bueno, però ara estem parlant, de que us flipa que torni, que torni un senyor gran amb tot el carinyo.
Ha estat un mal cap de setmana, per Joan. Hem de ser molt comprensius.
No, però ara tenen nou entrenador.
Amb la cera d'enfrente.
Ara tenen nou entrenador.
No, vaig estar a Girona dissabte.
Un hombre de la casa.
Estàs content amb el nou entrenador?
A quin lloc exactament de la graderia?
Un moment, anem un a un, sisplau. Arregleu-m'ho, sisplau, que tinc mal de cap.
Vaig estar acompanyant, perquè vam fer abans... que aprofito per agrair-los molt tota la seva simpatia amb la penya immortal del Girona, i ens van convidar el Robert Hernando, que és un noi que havia estat en el Consell d'Administració amb en Dani, que està patint càncer i que ha fet un llibre sobre la malaltia, que es diu allò, la lluita contra el càncer, partit a partit.
Hòstia, no sabia.
I els de la penya del Girona, els de la penya immortal, ens van convidar a fer una presentació del llibre amb la gent de la Lliga Oncològica de Girona, i vam estar allà, va venir el Tomàs Guasch fill, i tal, i bueno, i molta altra gent, i després ens van convidar els de Girona a veure el partit, o sigui, i estàvem la mar de ben assentat, just
lluny,
a la ratlla del mig del camp.
Estava lluny dels que cridaven coses...
La curva sempre tindrà la meva simpatia absoluta.
Malgrat el que diguin, no.
La curva sempre tindrà la meva simpatia.
Home, sisplau, bueno, coses feixistes, no.
Bueno, què passa, Tian?
Jo, a mi, perdó, és que...
Jo volia parlar del Tebas i m'han...
Sí, bueno, perquè...
No,
Tebas i Ceferín. A mi m'interessa molt també el tema Ceferín, perquè aquest senyor presideix una institució que a veure...
Perdona. Lola, bon dia.
Sí.
Bon dia a tots,
Don Anton Lozada, bons dies, que mal educat. Bons dies, bons dies, Don Anton.
A mí es que esto me queda un poco lejos.
Ya, como Errejón.
un poco Errejón.
No.
Nosotros estamos en el mundo absorbente de Primera Federación.
Ah,
pero uf. ¿Cómo es eso? ¿Un viquiño? ¿Cómo lo dijo?
Un bico.
Dilo tú. En el vídeo de su compatriota.
Biquiño, Joan, el tono ese de un viquiño, no. Se puede decir un viquiño normal.
Un viquiño
no pasa nada. O sea, no... Pero decía que nosotros estamos en el Deportivo, en el absorbente mundo de la Primera Federación, ¿no? A mí, o me hablas del Alcorcón, del Racing de Ferrol, del Córdoba, del Linares o del Cultural Leonés, o si no, no tiene el mismo interés.
No, però el tema Tebas és, per mi, és rellevant, és a dir, després de setmanes de soroll mediàtic i d'acusacions que s'han sostingut perquè de tant en tant la llei de la gravetat no funciona, doncs tot cau una mica pel seu propi pes, i és que no hi ha cap document fefaent que demostri que el Barça ha comprat àrbitres, però sí que hi ha documents fefaents que demostren que el president de la Lliga va intentar emmerdar una investigació per propòsits bastant obscurs, jugant al monopoli dels cognoms. I per tant, que hi ha coses que no estan acreditades i que hi ha coses que sí que estan acreditades. I que per tant, per molt que molt sentíssim perplexitat davant de l'actitud del Barça, que va ser poc, diguéssim, ha estat bastant aixorca en paraules, de moment el que sabem és que el Barça no ha comprat àrbitres i que no hi ha cap. A més, sabem que Negreira tenia altres pagadors, que era una cosa també fàcilment esperable.
Però l'Espanyol diu que Castella-La Mancha... O sigui, aquí parlem poc d'Enriquez Negreira.
Per tant, clar, és a dir, aquest senyor tenia bastants clients. I l'únic que sabem, insisteixo, és que un senyor que en qualsevol lliga professional ja hauria dimitit perquè entorpint investigacions, a més, quan hi ha documents que ho acrediten, és motiu suficient, doncs encara es manté en el càrrec. I l'important d'això, per sobre tot per als meus amics consorcis que m'escoltin, és quedar-nos amb la cosa bàsica. I és que tornem a guanyar. I com que tornem a guanyar, i com que les coses van bé, i com que a més la directiva del Barça fa coses rares com encarregar la remodelació de l'estadi a una empresa no espanyola, que això ha fet molt mal, perquè tot el rotllo ve d'aquí, desenganyem-nos.
Ah, sí?
És a dir, a partir de que el Barça no contracta qui s'ha de contractar en aquests casos, comencen els problemes. És que 2 i 2 són 4. Però l'únic que s'ha demostrat és el que s'ha demostrat. Per tant...
Però és que ahir la informació que apunta La Vanguardia és que hi ha un senyor que veu 3 noms. ¿Vale? Que, escolta'm, ho podem pensar tots, eh? Perquè si tu poses història del Barça, arbitratges, i poses Josep Maria, Román i Rossell, tu dius, hombre...
Ja està, Blanco i en botella.
Blanco i en botella, és a dir, dius Josep Maria, Bartomeu, Román, clar, portava el departament jurídic, Gómez Ponti, Rossell, Sandro. O sigui, 2 i 2, 4.
Sí, sí,
clar,
però
resulta que no.
Però això, això ho fem cubat amb mà. Diguéssim, o carajillo en boca, diguéssim.
Jo crec que amb això La Vanguardia es cura bastant. Salut i ho fa bé, és a dir, i no és perquè un servidor sigui col·laborador i tinguem aquí la directora adjunta, però, home, jo crec que fa un salt qualitatiu.
Que ajuda.
No, però ho hagués dit igual. Jo crec que és un salt qualitatiu que La Vanguardia hagi tret aquesta informació i que la defensi, a més, com l'ha defensat, amb el CGI que et dona doncs, una capçalera com La Vanguardia i no alguns TVOs que hi ha a vegades amb certa premsa o pseudopremsa. Aleshores, el fet de que s'hi mantingui
facin. Jo crec que és important. El fet de que avui una bona part de la premsa a Espanya l'ignori, doncs també és indicatiu, perquè és molt habitual, però sobretot, a més, avui et diuen en la informació que, escolta, no se sap si el senyor Tebas ho va fer amb intenció o no, però en tot cas que ho va fer. És a dir, el diari s'hi referma, i jo crec que no t'ho està dient qualsevol. Aleshores, simplement el senyor Tebas ara haurà de veure si ell, aquest grau que ha volgut pujar amb això de dir ara ell emprendrà accions legals, etcètera, etcètera, amenaçar, és a dir, i també imitant certa manera el que va dir Joan Laporta, que va dir sortirem a atacar, ja ho va dir fa unes setmanes, sortirem a atacar, a veure si ho fa de veritat o no, si hi ha aigua a la piscina, no?
Hi ha una evidència que ara l'Anton Lozada feia èmfasi, que és que parlem, és a dir, hem parlat molt del Barça, perquè és molt llaminer, però és que hem parlat molt poc d'Enriquez Negreira, sí, del personatge, Anton?
Muy poco, efectivamente. Y a mí hay una cosa que me llama incluso todavía más la atención, y le escuchaba atentamente esta mañana a don Jordi emitiendo trozos de lo que ayer emitía en el canal oficial institucional del Real Madrid. Entonces, si conectas las tres cosas, ¿no? Conectas toda la escandalera que se ha generado en torno al asunto Enriquez Negreira, que efectivamente es un escándalo. O sea, tampoco vamos aquí a minimizar lo que es. O sea, es un poco raro y está bastante mal explicado. Yo creo que la estrategia de defensa del Barça, sobre todo desde el punto de vista de comunicación, no ha sido la más acertada, ¿no? La actitud de Tebas, empeñado en hacer como de contrapeso del Barça constantemente, ¿no? Porque tenemos esto, pero si repasamos en los últimos en las últimas temporadas, hombre, ¿quién ha sido el gran guardián de la normativa aplicada al Barça? Que parece que era el gran problema que tenía la Liga Española siempre. O sea, ningún club tiene los problemas que ha tenido el Barça en los últimos años para fichar, para renovar, que si los números, que si las cifras. O sea, eso súmale esta estrategia de comunicación del Real Madrid de coger el caso Enriquez Negreira y mezclarlo con una especie de santa inquisición cada fin de semana contra los árbitros y el colectivo arbitral para sembrar la sospecha de que la competición estaba amañada cuando Enriquez Negreira y sigue amañada ahora. Yo creo que es lo realmente grave. O sea, lo realmente grave es no lo que pasó en su momento, que lo es, pero bueno, ya pasó. O sea, bueno, habrá que extender las consecuencias y sacar las conclusiones que se estimen oportunas, ¿no? Pero a mí lo que me parece realmente grave es el intento de dejar en el aire la idea de que sigue pasando.
Bueno, porque perden, entonces. Claro,
claro.
O sea,
claro,
con que perden, hasta mañana.
Pero, claro, la estrategia es muy clara. Es sí, dejar sí. en el aire la sospecha de que, bueno, el Barça ganava antes por esto y sigue ganando ahora por eso.
¿Sabes que no entenc?
Nosotros perdemos injustamente.
L'altre dia va sortir en Darder, després del partit, dient, no puc opinar de l'àrbitre, perquè si opino de l'àrbitre en cauran
claro.
quatre partits.
I en canvi, una tele com la del Madrid...
M'acabo i t'ho dic, explico. Sí. Sí. No, perquè si no ja porto el programa tot l'aire, que haurem abans.
No seria el primer que ho intenta, no tindria tant d'èxit,
no. Jo
segur.
No,
i no seria la primera vez que lo intenta Toni.
Sí, efectivament.
Hablo.
Doncs el que deia. Ja no me'n recordo.
Va sortir d'Ardé al final
del partit. Ah, sí, al final del partit. Surt d'Ardé i diu
opinar de l'àrbitre perquè...
Surto una televisió oficial d'un club carregant, no és la primera vegada, carregant contra uns àrbitres, i primera història que a mi em sorprèn molt i per mi m'enllaça tot. Diem que el Barça no ha parlat. El col·lectiu arbitral encara no ha dit ni és ni bèstia. Però no només del Real Madrid, de la Real Madrid Televisió, és que no ha dit res tampoc del tema de la Copa.
Jordi, amb una excepció, un senyor que es deia Iturralde, que va explicar que un senyor que es diu Florentino Pérez va baixar a pressionar-lo al seu vestuari.
Comentarista de la SER, per cert.
Tu has vist alguna investigació de la UEFA, de la Fiscalia, de Déu Nostre Senyor al Madrid?
No.
Oi que no la veuràs?
No. Lola.
Doncs vinga.
A banda de dir-vos que efectivament la informació de l'Avantguàrdia, com que la signen periodistes que són magnífics, és una informació no només fetent, sinó que, en fi, ben trabada i ben treballada, és que a sobre conec els personatges. Vull dir, no només el Contreras, que ja us vaig explicar que coneixia el Contreras.
Jo, clar, això m'ho vaig perdre. Coneixies el Contreras?
Jo coneixia
el Contreras. A la pretertúlia ens ho va explicar.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí, és veritat, no ho vaig explicar per antena.
El salseo, el salseo. Quietos
para, saltó la notícia a les 9 i 19. L'Ola García coneixia.
Has de demanar festa i venir a la pretertúlia.
Sí, hauries de...
Perdona, explico, Josep Contreras...
No em vaig atrevir a explicar.
És la zona de les querelles, la pretertúlia.
És complicat, dimarts.
Trata d'arrencar-lo.
No, trata de callar-los. El Josep Contreras és un home... La clau de volta de tot.
Efectivament.
Aquest senyor, jo crec que és el que porta el tractor. O sigui, l'home encarregat de tot plegat és aquest senyor. O sigui, tot el...
D'aquelles galàxies que en fem a l'avantguàrdia, doncs el centre...
El centre és Josep Contreras.
Però ja no està entre nosaltres, aquest senyor.
No, va morir, jo crec que fa un any.
No, menys. Abans de Nadal. Deixeu-me que gràcies, tia. N'hauràs de portar tu a la moderació de la tertúlia perquè no veig que passi. Deia que el Josep Contreras era un exdirectiu ja de les èpoques de Núñez, i que després s'encarregava de ser, entre d'altres històries, ell tenia la seva empresa, de ser una mena de...
Conseguidor.
Conseguidor i xofer d'Àngel Villar cada vegada que Villar venia, president de la Federació Espanyola de Futbol, venia a Barcelona. Un home amb un molt bon lligam amb Àngel Villar. De fet, diuen que és un home que introdueix Villar en que allò del Villarato deien que era perquè la relació entre que Contreras va fer lligar molt bé Villar amb Joan Laporta. Perdona, i tu el coneixies, dius Lola?
Sí, jo vaig comprar un pis del que va construir el senyor Contreras.
Perquè ell era immobiliari, no? Ah, constructor.
Pràcticament bona part de les promocions més dels últims 20 o 30 anys a Gavà són de Contreras. I jo vaig marxar a viure a Gavà, vaig comprar un pis al Contreras per plànol, o sigui, allò. I vaig tenir algunes sorpreses, per exemple, em va demanar diner negre, per exemple, vam anar... sí, coses així.
No.
Jesus,
no
sí, sí, coses així.
Em pensava que el lavabo no...
Bueno, coses amb l'obra, que també, bueno, en fi, no explicaré ara les meves intimitats personals, però va ser una mica... I després havíem de fer la hipoteca, estàvem buscant un banc per fer una hipoteca, i ens va dir, doncs, jo conec una oficina aquí a Gavà que segur que us fan una bona oferta i tal i qual. I efectivament allà hi era aquest senyor, el Josep Maria, no el Bartomeu, sinó en Josep Maria, que surt en la...
En sèrio?
Sí, vaig conèixer el Josep Maria també.
Josep Maria es pot dir el cognom, no? Suposo, llavors.
És que no recordo el cognom.
Sí. Bueno, sortia el nom. Però es deia Josep Maria.
Tens una agenda apassionant.
No, esclar.
Que era de Banca Catalana.
Correcte. Perquè aquí s'ajunten dos banques, la Catalana i la Massardà.
Efectivament. I quan... I efectivament vam fer la hipoteca amb Banca Catalana. Jo ja vaig veure que hi ha aquesta connexió entre el Contreras i el Josep Maria,
però, per tant,
era massa íntima.
És fa molts anys, no, això, Lola?
Fa molts anys, és que jo soc molt
jove. No, perquè soc molt jove, però quan Banca Catalana ja fa molt que va expirar.
Sí, efectivament.
Banca Catalana va anar a parar al BBVA.
Va tancar Banca Catalana i tot allò va passar al
BBVA.
Sí, no era ni BBVA, era BBV.
Exacte.
Doncs recordo un dia que vam anar a fer no sé quina gestió a la no al caixer, sinó a l'oficina, i el senyor que em va atendre, i li vaig explicar que vaig haver de fer una novació de la hipoteca, perquè, en fi, em van prendre una mica el pèl amb la hipoteca, i resulta que, explicant-li tot això, i vostè, el pis, quin és, qui el va fer... No, el senyor Contreras, si jo li expliqués el que va passar aquí en Banca Catalana i el senyor Contreras, i jo no vaig preguntar molt més, no em va explicar molt més, però, en fi, no em va estranyar en absolut quan va sortir aquest paperet i sortien aquests noms, perquè efectivament coincideixen...
El Josep Maria, què saben, si és viu?
No tinc ni idea.
No saps
no ho sé.
Telèfono de aludidos.
Però no, era més o menys de la mateixa edat que el Contreras, i el Contreras ja era bastant gran. O sigui, quan va morir, com a mínim 70 llargs o...
No defensaré Contreras, però en aquella època el calé negre anava que volava.
Sí, bueno, efectivament. Eren els anys de la construcció, però clar, tu vas a comprar un pis i, en fi, ets una pipiola com jo, i jo pensava... O sigui, no em plantejava una qüestió moral, efectivament, en aquell moment, eh? Jo em plantejava que si li donava diners a aquest senyor i jo no tenia una prova de que li havia donat, em quedaria, no? Podria marxar, jo no... El coneixia molt poc, no
per tant, estem parlant dels anys 80-90?
Sí, home, les èpoques 90. De Núñez com
90.
No donis 90. Moltes pistes, que t'enviaran una inspecció d'Hisenda.
No, ho dic perquè després s'estranyen, i no és per reivindicar la figura, però jo hi era el 2003 quan va guanyar Joan Laporta, i tot el que va remoure aquella victòria de Joan Laporta no va ser només una directiva, va ser un statu quo i un modus vivendi molt fort, que no sé si recordeu, tu te'n recordaràs, Jordi, perquè en aquest front jo crec que llavors el controlaves encara més. Joan Laporta el fan signar com a nou president del Barça, prendre posició i companyia, i per una setmana que el fan signar fora de plaç, li computa per tot un any de mandat. És a dir, les eleccions les guanya el 2003 i s'han de fer eleccions de nou el 2006 perquè no pot escurar fins al 2007, perquè, o sigui, li van fer una sèrie de tripijocs i de males jugades. És a dir, allò, entrar en aquell club, jo recordo quan s'hi va entrar, que era tot de vellut. Recordo un vellut vermell a les parets del que era el Palau de Gel, a les oficines, tot molt tancat, tot molt resclusit. Després va ser cosa més el Ferran Soriano de tirar parets a terra, de que entrés llum...
Que dius, sí. Toni, és el motiu de l'acció de responsabilitat.
Ah, exacte. És a dir, bueno, però és que es va...
Perquè era per un dèficit que, sí, que la Junta de la Porta...
Tu saps el que hi havia acumulat? És a dir, el que hi havia acumulat? Sí, i curiosament, una part d'aquella nova directiva, és a dir, aquests Bartomeu, Rossell i companyia, passats els anys, van tornar a linkar, van tornar a fer link amb allò que, en certa manera, la victòria del 2003...
Jo penso que tot això, de fet, sí que recordo que l'últim dia que vam parlar d'això a la tertúlia aquesta, jo sí que vaig dir que jo pensava que això va començar a l'etapa del Núñez. O sigui, per mi va començar l'etapa del Núñez, va continuar l'etapa del Gaspar, perquè el Contreras era d'aquella època, i tampoc no em va estranyar que s'emportés un percentatge de tot aquest diner que es va moure, i jo crec que el Barça, que en algun moment ell convenç algú, que és el que hauríem de saber aquí, convenç algú de que ell pot fer alguna cosa perquè els àrbitres no perjudiquin el Barça. O sigui, aquest complexe que sempre hi ha al Barça, que els àrbitres el perjudiquen, i que ell pot fer, no, allò
un
que...
Un directiu listillo,
no et preocupis, que jo t'ho arreglo. Però algú t'ha de donar permís i algú t'ha de mantenir tot això durant tant de temps.
O algú no ha de voler estar informat.
Un parell de cosetes que em trec com a conclusió. Jo crec que això, efectivament, és més ell i algunes poques persones que li permeten, però el Barça ha d'explicar-nos qui.
Correcte.
O sigui, el Barça ha d'explicar-se. El que no pot fer ahir el Barça és fer un comunicat, que em sembla molt bé, que demani la dimissió del Tebas, si ho considera oportú, però no pot dir en el mateix comunicat que doni explicacions al Tebas quan el Barça no ha donat explicacions. És que això és bastant, bastant obvi. I d'altra banda, crec que tot això també té a veure amb totes les fílies i fòbies que s'han creat a l'entorn de la Superliga. És a dir, com que el Tebas no pot carregar-se la Superliga definitivament fent-li mal al Real Madrid, perquè probablement o en té afinitat o és massa important, doncs aprofita tot això per fer-li mal al Barça. I les declaracions del Ceferín no t'estranyen si saps el que va passar amb la Superliga. Vull dir, per tant, només una coseta sobre el començament que vas dir, Jordi. Efectivament, el Barça hauria de fer una conversa amb tots.
Immediatament, correcte, amb Tebas i amb l'UEFA, i crec que estaven per això. Estaven per això. Igual que m'han dit una cosa, que és que ara s'està estudiant, i això parlarem després, si voleu, la possibilitat de que el Barça Atlètic de Madrid jugui en un altre horari.
Home, és que...
Perquè és que si no,
ara els deu posar el Tebas,
també
l'horari, perquè no deu saber el que és Sant Jorge.
Es posa la Lliga, efectivament. Una cosa, abans, deixa'm dir una cosa. Tinc una amiga, que no dic el nom perquè no m'ho ha permès dir, que treballava a l'Hotel Majestic de Barcelona fa anys.
Hotel Majestic?
Majestic, hotel...
Estupendo.
Importantíssim per la història d'aquest país.
Efectivament, i també per la història del Barça, perquè es veu que hi ha un spa, o hi havia un spa magnífic, on Contreras i membres de la Federació Espanyola acostumaven a anar-hi. Que no passa res per anar a l'espa, només faltaria. Però que anaven amb membres de la Federació, interpreto que àrbitres també, amb la qual cosa vol dir que... I era una època...
Era una època... Jo recordo el dia que Contreras em va dir que havia aconseguit entrar al círculo ecuestre. I que estava molt content, i jo, i per què vols entrar al círculo ecuestre?
Home,
perquè ja es fan business, es fan contactes. O sigui, ell anava buscant contactes constantment.
Sí, exacte.
Un conseguidor.
Estem parlant...
L'escopeta nacional.
Sí.
D'altra banda, una persona molt, molt simpàtica, molt agradable. Però,
com va dir Jordi Pujol Júnior, un dinamitzador de l'economia.
Un dinamitzador del passat. No hablemos de esto como algo del pasado.
No.
Era el círculo ecuestre y ahora es el palco del Real Madrid.
No, ¿también? Ya era el palco del Real Madrid, siempre ha estado.
No, pero ahora... Que la mecánica es la misma. Uh-huh. O sea, la mecánica sigue siendo exactamente la misma. Es el Cataluña del círculo ecuestre. En mi pueblo, en Viveiro, era el casino de Viveiro, que era el sitio al que había que ir para cerrar los business, y ahora es el palco del Real Madrid. O sea, la mecánica sigue siendo exactamente la misma, por mucho que a nosotros nos guste vernos de otra manera, ¿no? Pero la mecánica, este relato que acabamos de ver, de que toda esta nostalgia y qué bonita era España antes, en los 80, que honrados éramos todos y que bien vivíamos todos. Bueno, pues eso se ha recubierto, ¿no? Ahora hay las redes sociales y en lugar de tener que andar buscando una cabina para localizar a tu contacto, tienes el móvil, ¿no? Lo puedes hacer por WhatsApp, pero la mecánica de funcionamiento de las redes de poder y de influencia en España siguen funcionando en buena medida, sí, y especialmente en el fútbol, que es un mundo que está completamente al margen de la ley y de la transparencia, como todos yo creo que bien sabemos, y que ellos mismos se consideran al margen de cualquier tipo de control o de cualquier tipo de orden, ¿no?
Bueno, només has de mirar quin tipus de perfil hi havia de presidents. Gent del totxo, gent d'hotels... Com ara som preocupats molts presidents d'equips de futbol del món, la riquesa dels quals prové del cantó fosc, sinó del cantó fosquíssim.
Bueno, ellos son un mundo, un mundo aparte. O sea, la ley no rige para ellos.
Sí.
La ley no rige para ellos como rige para nosotros. Es un mundo aparte.
Y
el deporte lo justifica.
En aquesta tertúlia hem vist un jutge disculpar-se per citar Florentino Pérez.
Sí, però jo quan...
Recordes aquella vegada que va declarar pel cas Neymar i el jutge una mica més li deia perdone, senyor Florentino, que usted tiene mucho trabajo.
Jo quan veig, per exemple, ja, això del perfil dels presidents, jo quan veig l'afició del València, que porta dos o tres temporades muntant manifestacions a la porta de Mestalla, cridant-li al Peter Lim que se'n vagi, penso, tota aquesta gent, amb tot el meu carinyo cap a ells, són uns beneits, perquè a fi de comptes, excepte l'Osasuna, el Bilbao, el Barça i el Madrid, la resta són empreses. Per tant, quan la gent comença a cridar al camp directiva BTIA i aquestes coses, penso, compreu-vos el club, o sigui, aviat s'ha acabat. Mira, el problema.
Són empreses, però no funcionen com tales. Ni están sujetas a las reglas que una empresa normal. Pues que están completamente... Las cosas que le vemos hacer a muchos clubes de fútbol, que son empresas, no podría hacerlos una empresa normal.
Es capitalismo de Estado.
Nosotros. Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de sus obligaciones con la Seguridad Social. No hablemos ya de las contrataciones. No hablemos ya de su manera de funcionar. O las subcontratas.
Las reformas.
Decir, formalmente, la ley les ha obligado a convertirse en empresas. Pero aquí tenemos dos tipologías. Una, los clubs, que por la razón que sea, por ejemplo, Deportivo de Coruña, tienen fuerza suficiente y peso social suficiente para no ser comprados desde fuera. Formalmente es una empresa, pero sigue siendo gestionado exactamente igual que en los tiempos del Endoiro.
Se
han debilitado y los han comprado empresas que han venido de fuera y se comportan como Peter Lim, que no me parece una empresa.
Es como això de la UEFA o de la FIFA, y en diem institucions, que collons, perdó, institucions, no són institucions, són associacions privades. El problema és que la legislació que té a veure amb totes aquestes associacions és molt laxa, tenen unes condicions que no tenen.
I el drama d'això és que, com dèiem ara, segurament no ve d'ara. És a dir, jo, el Jordi també se n'en recordaràs, ara ens posem una mica vintage, tot plegat, però és que tot això va molt enrere. Te'n recordes de Bernard Tapie?
Home, i tant, l'Olímpic de Marsella.
L'Olímpic de Marsella. D'aquest personatge fins i tot se n'ha fet una... inspirat en aquest personatge una sèrie amb protagonista,
Gerard Depardieu,
sí, que és un alcalde corrupte de Marsella, i amb, tots els entramats. Aquest senyor, jo el recordo a la meva joventut, per tant estem parlant dels anys 90, que va acabar a la presó, però va acabar condemnat, era un personatge amb links polítics, links esportius, però és que, a més, algun dels seus successors també ha acabat a seguir en el mateix procés. Per tant, sí, hi ha una altra sèrie a Netflix que ens parla de la Lliga de...
No, hi ha una sèrie Movistar que es diu La Lliga de los Hombres Extraordinarios, que va produir l'Évole, a lo del barri, que és magnífica, perquè seu a la taula a tota aquella gent que va formar part d'una estructura de la qual és, neix, i tot lliga, amb Contreras, que és Jesús Gil, Manuel Ruiz de l'Opera, és memorable, el primer és el primer o el segon episodi, de Manuel Ruiz de l'Opera, el santuari que té a casa seva...
Amb les estampetes.
Però no, és que té un santuari, us recomano que ho veieu, perquè és el segle XXI, és el senyor Ruiz de l'Opera, ara, amb 80 i pico d'anys, allà, Don Manuel, no, però Manuel, hi ha unes imatges... Hi ha unes imatges amb Del Nido.
Sí,
sí. Amb Del Nido, hi ha unes imatges de Del Nido, enfotent-se'n amb una junta de Ruiz de l'Opera, Sevilla Betis. Sí, sí. Llavors hi havia
Teresa Rivero.
Ramon Mendoza i la quadra Cocoliso.
José María Ruiz Mateo.
José María Ruiz Mateo.
És un museu dels dos.
José María Caneda.
José María Caneda.
Tu també tens, Anton, per allà.
I a més, Jordi, és un moment que fins i tot, no només els presidents, els jugadors tenen un focus mediàtic... Tenen un focus mediàtic molt menor del que passa ara. És a dir, abans un jugador feia una festa i no se n'entrava ningú. Ara és molt més fàcil, els jugadors pràcticament van amb equips de televisió perseguint-los.
Però clar, no són entitats...
Este es un país, es que yo creo que es importante recordar que este es un país que los futbolistas y los clubs empezaron a pagar impuestos, más o menos, como gente normal, a partir del año 2007, a partir del año 2011, con la reforma de Montoro. Hasta el año 2011, la situación fiscal de los clubs y la situación fiscal de los jugadores... era otro planeta, era otro mundo. Sí, sí. La pagaban cuando querían, como querían y lo que querían.
Y ahora que parlava...
la recesión, cuando el Estado necesita que, y se hace la reforma, y hay que reconocérselo a Cristóbal Montoro, que es el que empieza a meter mano ahí.
Pero fíjate, y
empezamos a ver desfilar a clubs y jugadores ante la justicia.
Y la pregunta
2011,
es, la pregunta es, ¿per qué no s'hi ficava mà aquí durant molt de temps i no s'hi va ficar mai? Perquè, el que deia la Lola, allò no eren entitats només privades, és a dir, el futbol per tothom sabem que és més que un esport, és a dir, no només per la generació de diners, sinó per tot el que mou, és a dir, alguns d'aquests personatges, els links polítics, no són casuals. Gili Gil va arribar a fer un partit que es deia El Gil, Grupo Independiente Liberal, que va triomfar a Marbella, i no només a Marbella, sinó que també a Estepona.
I a Benavís, i a Estepona.
I a molts indrets. I el personatge, ell sempre va dir que s'havia acabat anant per ell perquè va fer com un apunt de que es presentaria a les generals espanyoles i era una amenaça tant per PP com per PSOE. Sí, per què? Sí. Perquè per Aznar, com pel PSOE, era un perill, un personatge que era un populista avant la letra, és a dir, era un personatge com a Itàlia.
Jo el recordo repartint diners als votants, però davant de les càmeres,
sobretot aquells programes que feia.
I aquella pobra senyora del PSOE que tenia d'opositora, que la insultava als plens.
Isabel García.
La va comprar.
Jo vaig anar a
morir. La va comprar.
No us escolta, ja sé que això del futbol només us falta el carajillo, però un moment, un a un, sisplau, acabarem abans. Toni acaba i Joan López de Lena.
I amb la connivencia també, amb la connivencia d'interessos mediàtics també. És a dir, aquest senyor Gili Gil tenia un programa de televisió que es deia Gil i tal i tal. És a dir, que ja que parlaves d'espas abans, que començava en un jacuzzi, amb un jacuzzi amb tot de noies en biquini. És a dir, aquest món ha existit.
I no t'olvides del cavallo.
No, l'imperioso. Era un personatges que...
Alfons Arús.
Això m'acaba. Que no només que no triomfava el Força Barça i a les caricatures, sinó que triomfava programes que eren a lo más, és a dir, aquell Telecinco, que era el Telecinco, les Mamachicho i tot això, és a dir, tenia moltíssima audiència, i aquest personatge va guanyar alcaldies, va tenir comprats polítics, el que dèieu ara, va arribar a incorporar l'oposició, personatges que l'havien assenyalat per tot el que arribava a fer, robant a mans plenes allà on governava, i tot això la política no s'hi ha ficat fins que no ha vist en alguns moments que els era una petita amenaça des d'un punt de vista polític, o quan han vist que ja era insostenible. insostenible, però era insostenible només pel Barça. És una de les coses que em revolta tot el que està passant ara. És a dir, amb tota la porqueria que acabem de retratar amb 15-20 minuts de tertúlia del que representa, malgrat i que em sàpiga molt greu, el món del futbol, ara resultarà que només el Barça havia intentat fer coses...
Joan, justes. Què volies dir? Joan, i el sí, Tian, ja. Que pobre, que és l'únic que ha aguantat aquí estoicament com Déu mana.
Jo vull dir una cosa molt greu. O sigui, l'Anton deia que els clubs, les societats anònimes esportives, que són, doncs això, 17 dels 20 clubs de primera, o 16, que segueixen actuant com si no fossin empreses. No ho sé. Jo, honestament, crec que a dia d'avui el que hi ha són dos menes de clubs al món. Una, els clubs que tenen propietaris identificables, per exemple, el Bayern de Múnich, i els clubs que pertanyen a fons que són directament d'un estat, per exemple, el PSG o el Newcastle. I crec, honestament, que és una competició injusta i desigual. Un club que s'ha de nutrir de diners que posen uns inversors identificables i que cotitzen en borsa i que declaren renta, de clubs que tenen un cabdal de diners infinit. I crec que al final, i jo, ojalà un dia l'Espanyol jugui la Champions i estaré molt feliç, però mentrestant, crec que és una competició desigual, que el PSG amb pasta inacabable s'enfronti al Bayern, i quan guanya el Bayern jo me n'alegro molt, perquè penso, pues, aquests tios ho fan millor que els altres, què voleu que us digui?
20 minuts i les del Tian. Tian volia dir alguna cosa?
Sí,
i també
intento resumir-ho. Hi ha un altre personatge, que parlàveu de la Superliga, que la Lola deia, molt bon criteri, que aquí hi ha un elefant a la sala, que és la Superliga. Que Ceferin digui que el que ha passat al Barça li sembla excepcionalment greu i que és de les coses més greus que ha vist a la seva vida, tenint en compte que és el president de la UEFA, tenint en compte
que ha vist coses molt greus.
Sí, sí. Historial.
De la corrupció és terrible.
Que els han subornat per muntar un mundial a Qatar, cony.
Sí, senyor. Home, clar, Ceferin, maco, no sé, o sigui, que se'ls veu una miqueta...
Ceferin és per un cas de corrupció.
Claro, se'ls veu una miqueta...
Ceferin és president per la corrupció.
Correcto.
Del president anterior.
De Platini. Se'ls veu una mica el llautó. I després, jo no sé què passarà, però coneixent més o menys coneixent a Jean Laporta, com més complicat li posin tot això de la Superliga, més s'emprenyi Ceferin, o sigui, més toqui els collons de Ceferin, Tebas, etc., més ganes tindrà Jean Laporta de tirar endavant la Superliga. No em quadra aquí el tema del Madrid, però després volia consultar-te una cosa a la Lola o a vosaltres, que és aquesta altra teoria que diu que tot això també es fa, no només perquè el Barça i el Madrid no facin la Superliga, i s'ataca la part dèbil en aquest sentit, que és el Barça, i no perquè Florentino és intocable, però l'altra teoria de la conspiració diu que es vol que el Barça deixi de ser propietat dels clubs, perquè és més controlable si és una societat és més controlable si és una societat anònima esportiva. Llavors aquí, jo no sé si aquesta part de la teoria de la conspiració,
jo és que com no soc de teories de conspiració, no m'agraden, no m'interessen. A veure, aquí jo crec que el problema, o sigui, això no es fa perquè per carregar-se la Superliga o per no sé, no, jo crec que el moviment de peces, el fet de el tema de la Superliga, fa que el moviment de peces a posteriori sigui un moviment determinat. Però això no vol dir que sigui la causa. És a dir, això ha existit. O sigui, el Barça ha pagat uns diners a persones que no li havia de pagar. I per això crec que és important que s'expliqui, perquè ara mateix no hi ha... La gran acusació és precisament la no explicació, perquè quan tu no expliques una cosa és que estàs amagant alguna cosa o estàs donant per bona la versió que s'està escapant. Aquest és el problema.
Jo volia dir una cosa del que ha dit el Tian. Jo crec que entre el Barça i el Madrid, si em permeteu, vist des de fora, hi ha una gran diferència. Els senyors que estan, ho dic per dir-ho de l'empresa i com és controlable això, la gent que està al capdavant del Madrid, els directius del Madrid, són gent immensament rica. La gent que està al capdavant del Barça té que demanar a altres que els hi deixin diners per dirigir el Barça. Això és una diferència, des del meu punt de vista, fonamental. I acabo. Jo crec que si obríssim una enquesta...
Els estatuts del Madrid fan impossible que hi hagi algú que no
sigui Florentino
Pérez que presideixi
el Madrid. Però jo crec que és una gran diferència. Però si tu em dius, si féssim una enquesta ara en el programa, allò que la gent pogués votar, quanta gent creu que el Barça acabarà en mans, per exemple, de Goldman Sachs, jo crec que el 80 o el 90% de l'afició del Barça creu que el Barça acabarà en mans de Goldman Sachs, per ficar un exemple.
Sí, Joan, la teoria, per la qual s'ha de posar algú que mani, que tingui diners, perquè així no robarà, a mi no em satisfà. Sí,
no
però és el que estàs donant a entendre.
Hi ha una gran diferència
perquè hi ha moltes maneres de robar.
Posar els teus diners o no els demanar?
Hi ha moltes maneres de robar, Joan. O sigui, robar no és només ficar la mà a la caixa i portar-te diners físics. Robar també és el tràfic d'influència. Deixa'm acabar. Robar també és fer tràfic d'influències amb el teu poder per aconseguir més diners. O sigui, hi ha robatoris en diferit, no són immediats.
La honradez no és el criteri fonamental que mueve los negocios del palco del Santiago Bernabéu.
Ni cap altre. I que el Barça no sabem...
En ese palco, gente pobre...
No, i que el Barça no sabem on acabarà, segur. Però ara, que està resistint com pocs clubs de futbol, també t'ho dic,
Jo crec que ha d'haver un debat, ho crec fermament, en el Barça, amb el tema de la societat anònima.
Totalment.
Jo crec que el debat ha d'existir.
Sí.
El debat ha d'existir. És a dir, per quin club vols? És a dir, vols un club de la cadira, de que és el soci, que està molt bé, que és del soci tal, però quan val aquesta cadira, com s'ha de fer? Jo crec que el debat ha d'existir, no passa res perquè existeixi el debat. No estic dient que ha de ser societat anònima, dic que el debat ha d'existir.
Bernat, el Joan posava l'exemple del Bayern de Múnich, no només del Bayern de Múnich, sinó dels clubs alemanys. Existeix el model alemany, que és que el 50+1 és dels socis i el 49% és d'empreses.
Això és un bon sistema.
Aquest és un bon sistema, aquest perquè Alemanya bon ha funcionat. El Bayern continua sent dels socis i continua havent els exjugadors que van passant per les directives i pels equips tècnics, etc. Bueno, això és parlable, efectivament.
Sí, però més enllà de que es pugui arribar a fórmules mixtes, la temptació de privatitzar el Barça, és a dir, això de Goldman Sachs, jo fa molts anys que ho sento, i pel Barça han passat presidents amb personalitats molt diferents, fins i tot algun d'ells enfrontats a mort, i cap dels presidents ho ha proposat i cap dels socis ho ha proposat, perquè els socis també tenen mitjans per proposar-ho. Per tant, jo, que el Barça, i justament per això en parlem amb una mica més de voluntat de transparència i de valors, tingui mecanismes a partir dels quals un senyor que viu a Hospitalet i que tingui 600 euros de renda pugui demanar explicacions al seu president, a mi em sembla un valor extraordinari. I a més és un valor que, de moment, tots els equips de la Premier, amb la seva bitlletera infinita, tampoc han aconseguit contrastar amb títols, perquè al final els títols que s'han aconseguit a Europa, si tu mires el rànquing, són per clubs, la majoria dels quals depenen dels socis.
Acabo que ja tenim a Jaume Sens aquí, d'aquí on entrarà, només comentar una cosa de passat i tres de present. I vaig a la publicitat i de seguida torno. La primera, del passat. Aquí, quan ara la Lola parlava del Contreras i d'aquelles èpoques del Barça, del començament del 70, del 78, amb el Núñez i companyia, el Madrid tenia el gran conseguidor de la història de l'esport, que era Don Raimundo Saporta. I tothom volia ser com Raimundo Saporta. Raimundo Saporta era el que... O sigui, això que ara diu que de l'Spa, de l'Hotel Majestic i tal, això és suau. Això és suau. Estem parlant d'unes èpoques on hi havia valets del Corte Inglés per anar a comprar, hi havia sopars molt ben dissenyats i ressupós, i no precisament de restaurants, i això passava. I passava al Madrid, passava al Barça, passava a tot, per tenir controlat... És el mateix... És exactament, jo crec que és el mateix que està passant i que està dient ara amb el tema dels calés als àrbitres que el que es feia abans, que és que en lloc de pagar-los... els pagaves amb espècies, els deies, mira, li dono, és igual, 30.000 pessetes perquè pugui anar a comprar el Corte Inglés, li dono un sopar en un restaurant que vostè quedarà, i què vol més després de sopar? Vol alguna cosa més?
I a Madrid encara molt més descoberta que Barcelona.
Raimundo Saporta, aquí n'hi havia altres, que ho feien això, però en aquella època era Don Raimundo Saporta. Una, això sobre el passat. Sobre el present. No, hem obviat, parlant de les estudis, m'ha semblat molt interessant el que dèieu tots, que és el tema de com està el present en els clubs de futbol en aquests moments, però no oblidem que l'objectiu de tot el que està passant ara es diu Javier Tebas. Javier Tebas el que va és, primer, amb una lluita aferrissada contra el Barça a través dels presidents, de tots els presidents. Però el seu objectiu final es diu Joan Laporta i Estruc.
Home.
Tinguem-ho clar. I Joan Laporta i Estruc, perquè per no poder matar amb el tema de la Superliga a Florentino, Sí, sí. Joan Laporta és no, caça fàcil.
I perquè sap que el Florentino però... està blindat.
Va, Jordi... Llavors, què fa? Què fa que ell publica a La Vanguardia? Agafa una prova d'un cas que no oblidem. No és el cas Enríquez Negreira, que és aquest cas que es diu Soule. Uh-huh. I què fa? Va massa ràpid. Té massa pressa.
Li poden les ganes.
Ah, efectivament. Llavors, barreja el cas Soule amb el cas Enríquez Negreira, ho fot tot allà un manxembrat, perquè probablement algú li diu, amb dos dits de front, probablement algun advocat seu li diu, escolta'm una cosa, que això del cas Enríquez Negreira no té cap sortida des d'un punt de vista formal esportiu. Mm. És a dir, és clar, és la teva paraula contra la meva, aviam si aquí... I li diu, doncs mira, saps què? Fem-ho bé, ho emboliquem bé, presento aquesta... Em presento, que és el que ha de fer la Lliga, això jo trobo que està molt bé. Presento en el cas a la Fiscalia, és a dir, vaig a la Fiscalia i la Lliga es persona, però va més llest. I diu, em persono a la Fiscalia i, a més, poso aquest nom...
Merdo.
Jo no... Merdo. És que em pastifa fins on pot, perquè en lloc de dir, escolti'm, surten aquests tres noms, diu jo, sí, i a sí. més diu, el tio té els sensassos de dir, jo no vull, en l'escrit de la Fiscalia, declara... que ell no vol, ell no insinua res, i en canvi no insinua res, i en canvi dona els noms de Josep Maria Bartomeu, de Rossell Sandro i de Roman Gómez Ponti. Sí, sí, però quin és l'objectiu que busca? Acabo. Quin és l'objectiu que busca? Portar el cas a l'Audiència Nacional.
És el que t'anava a dir. És que
el això... que vol és portar-ho a l'Audiència Nacional.
És que si això només fos emmerdar per fer vodevil i per fer premsa del cor, això diries, bueno, això forma part del salseo. El problema és que el salseo acaba a l'Audiència Nacional. És a dir, nosaltres hem vist, en el cas de la política és evident, molts salseos, que sí, un cognom, un no sé què, un familiar, un cosí, un tient, no sé què, i al final això acaba a l'Audiència Nacional. I l'afectat, clar, quan va un cas a l'Audiència Nacional, doncs què fa? Pues ha de defensar-se.
Val.
I acaba abraçant que l'imputin, perquè bàsicament acaba dient, escolta, és que a mi si no m'imputen no em podré defensar.
Contraataca, última hora, contraataca la Lliga. Contraataca Javier Tebas. Clar. Què fa Javier Tebas? Convoca pel 19 d'abril, és a dir, d'avui a de demà en 8, convoca una assemblea extraordinària de la Lliga per analitzar el cas Enríquez Negreira.
Hombre. Fuente Ovejuna. No? És a dir, tots contra...
És a dir, convoca a tots els presidents, per tant, per parlar, segons ha anunciat, concretament la cadena COPE.
Perquè se posicionin.
No serà ell l'assassí, sinó que seran tots els que facin sang.
Sobretot els que han pagat a Negreira. Perquè, clar, potser en aquesta assemblea s'hi triga molt i hi ha d'anar notícies de pagament.
El Barça, si vol anar-hi, pot anar-hi perquè és membre de l'assemblea.
Però no hi ha d'anar.
No, i és probable que el Barça no hi vagi.
Per estalviar-se aquest espectacle caníbal.
Però repeteixo, última hora que avança la COPE, repetiu, és que Javier Tebas convoca una assemblea extraordinària de la Lliga pel dimecres de la setmana que ve, després de la Setmana Santa. Per cert, que deixa'm dir una cosa. Després d'això d'intentar-ho portar a l'Audiència Nacional, el més fàcil per Javier Tebas és dir, escolta, rectifico, escolta, amb lo de la Fiscalia... m'he passat de frenada i del que em toca
el congelador.
Efectivament, i demano disculpes. Això seria el més fàcil.
Però, disculpes teves, no...
Què dius, Anton?
No, que siendo todo esto... Cierto, bueno, primero, sería la primera vez en la historia que Javier Tebas rectifica algo. Y mira que ha tenido ocasiones para pedir perdón y disculpas por muchas declaraciones que ha hecho, no solo en el ámbito futbolístico, sino también en el ámbito político barra deportivo, ¿no? Pero creo que no va con el personaje, lo de rectificar, ¿no? Uh-huh. No, yo quería simplemente insistir en una idea que apuntaba Lola y en la que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es verdad todo lo que estamos hablando, es verdad la animadversión de Tebas, yo creo que es... evidente que el presidente de la Liga no es ni mucho menos imparcial. Estoy muy de acuerdo en esa idea de la conversación con Ceferín, que ahora se dice que es lo más grave que ha visto en el fútbol, pues no sé dónde ha estado en los últimos 30 años, ¿no? Especialmente en un asunto como la UEFA, que ha ido de escándalo en escándalo, no digamos ya la FIFA, pero yo creo que también el Barça tiene pendiente una conversación con sus aficionados.
¿No y tan?
Y con mucha gente como yo, que sentimos, no somos socios ni somos del Barça, porque somos... Yo soy del Deportivo de La Coruña.
Pero un poco sí.
Pero hombre, necesitamos que alguien también nos dé argumentos para mantener y defender cuando este tema salga en las conversaciones que tenemos todos a lo largo del día hablando de fútbol. Yo creo que el no solo el socio, el aficionado del Barça, se le debe una conversación, una explicación que tú puedas interiorizar y decir, bueno, lo de Enrique Negri ya pasó por esto, por esto, por esto y por esto, y poder explicarlo y poder defenderte donde todos queremos, donde todos hablamos de fútbol al final, ¿no? Que es tomando una caña a las dos antes de comer. Porque es que ahora estamos completamente indefensos.
Es que la gran pregunta...
Estamos indefensos.
La gran pregunta és... El Toni deia que el 2003 ell era, és perquè és en la porta del 2003 no desmunta això.
Clar. Va dir que aixecaria les catifes, però jo crec que es va trobar tal dimensió que els van lapidar una mica.
6 minuts i les 10 del matí.
També va posar alguna catifa, eh? Per
bueno, no ho sé quines catifes va posar.
Ara no serà tampoc.
No diem que sigui un personatge que va aterrar ahir, però que evidentment va marcar un abans i un després amb mètodes i maneres de fer en aquella casa. Jo crec que això està bastant contrastat.
Sí. Val. Sí, mira, el Xavi García Luque, company de la Vanguardia tota la vida, diu que no oblideu que la reforma del Camp Nou amb una empresa que no és de l'Ibex, que és el que comentava abans el Bernat de Déu.
Per cert, vaig a més a més turca, perquè quan es va saber que era una empresa turca, va faltar poc perquè es posés turbants i llances.
6 minuts i les 10. Bones dades d'ocupació. Al març a Catalunya, l'atur va baixant gairebé 3.000 persones, fins als 348.000 aturats. A tot Espanya, el mes passat va tancar amb més de 206.000 nous afiliats a la Seguretat Social. La millor dada d'un mes de març a la història que ajuda a aconseguir la xifra més alta d'afiliats que supera els 20 milions. N'ha parlat a la Serra aquest matí José Luis Escrivá, ministre de Seguretat Social.
Un dato extraordinario que no tiene precedentes. Estamos en récords históricos de creación de empleo, lo que yo creo que habla extraordinariamente bien de la capacidad, de la resiliencia de la economía española, pero claramente también de las políticas económicas que hemos desarrollado para neutralizar los efectos de la guerra de Ucrania, el sube el precio del petróleo, de las materias primas, de la energía.
Cinc minuts i les deu. Un segon, la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és veure que hi ha una llum vermella, que estem en directe. I la segona, intel·ligència artificial, és que qui va col·locar els micròfons en aquest estudi no va preveure que els tertulians agafen aquests micròfons i els mouen. I llavors estan tots els tècnics horroritzats perquè cadascú fa un soroll. Perquè, esclar, si jo agafo això, en lloc d'agafar-ho, que és normal, i posar-ho així...
Però és que pesa molt, eh?
Sí, sí, no. Què fa? Abans ho ha fet el pobre Toni Aire, que evidentment...
Més garrifat, només
de fer-ho. Ha fet així. Perdó els oients, eh? Llavors, clar, és terrible això.
I després... Tio,
què? No, heu de fer un debat d'això, també?
No, perquè el Joan també ho ha fet.
No estic d'acord.
El Joan ha pogut o no ha pogut...
Però per què? Per què m'ataqueu a mi?
Perquè també has fet una coseta d'aquestes. Ha dit als tertulians.
Escolta, Antoni Aire era el nen de la primera fila de l'escola, professor, el de la segona, m'ha pagat una colleja.
Perquè em tocava. Era el número 2.
Jaume Sens, aquí us
menjo. Nadie ha hecho esto todavía.
Mira aquesta...
Què és esto?
Oi, quina ràbia... Això sí que fa...
Rascar el micròfon, no?
Oh, calla!
El que va ser indignant va ser el passeig d'ahir de Pablo Iglesias per casa seva, per la seva oficina. Sí. Que és dels nostres sorolls, nosaltres som molt silenciosos.
Perdona, tu el que més, Bernat. Deixa'm que ho digui, que no ha fet encara en cap
jo
moment fet
això. Jo sóc polit i tinc toc.
Ja ho passem, d'aquí uns moments.
Ai, pobre.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 9 de març de 1947.
I el número de la sort, el...
El 10.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Ets gestor d'una flota? Això t'interessa. Arriba Starresa Zero de Cepsa, la nova targeta de crèdit amb la qual compenses les emissions de CO2 de la teva flota i obtens un certificat oficial que acredita la teva col·laboració en un projecte mediambiental, a més d'altres beneficis i condicions especials. Visita starresa.com i mou la teva flota cap a la sostenibilitat.
Coneixes la unitat d'endoscòpia bariàtrica de Centre Mèdic Tecnon? Som pioners en diferents tractaments mínims.